que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Carlos, arribem 10 minuts, ja arribarem a dos quarts d'una del migdia. Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar-vos i de xerrar una mica, i crec que tot el que portem avui és força, força, força interessant. D'entrada, parlarem d'una de les crues realitats, i és l'atur en aquest país. De fet, el número d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics de feina a Espanya, en general, es situa al 2.759.404 persones el mes d'octubre, el mes passat, vaja, el mes d'octubre del 2023, no? Ha pujat una mica, un 1,36%. És a dir, que hi ha uns a prop de 37.000 aturats més, segons aquestes dades. La gran pregunta és si tot això és una xifra real o no. Com està la situació? Ara arriba una època, en principi, de bonança de contractació, que seria el Black Friday, el Cyber Monday, el Nadal, la campanya de Nadal. És a dir, ve una època de bonança contractual, almenys en principi. Això sembra, i això és el que habitualment passa. Ara, darrerament, no saben exactament si el tema de fixos discontinus això compta per xifres o no. Ja sabeu que la política, moltes vegades, el que fa, sobretot per fer un discurs determinat, és maquillar xifres de... No diuen mentides. Mentides no són. Ara, s'enfoquen d'una manera que podem dir que va malament o podem dir que va tot bé, en funció de com. Avui parlem d'això. Avui el Sergi Torra estarà a una cua d'atur per fer 5 cèntims d'aquest sistema. De seguida en parlarem de tot això. Però abans, què tal? Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz i avui el temps que ens espera és majoritàriament assolellat. Aquesta tarda esperem un estiuet de Sant Martí que s'allarga fins i tot massa pel que necessitaríem. Perquè què necessitem? Pluges. Estem en una situació dramàtica en qüestions de sequera a les conques internes catalanes. Això, tenim un problema. Les restriccions vindran ja pràcticament a tot el territori, no? Sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on es concentra la major part de la població a Catalunya, doncs començarà, no trigarem gaire a tenir unes restriccions d'aigua si no plou. I us dic que almenys la previsió és que no plourà. No només no plourà, sinó que, per exemple, avui ja tindrem unes temperatures, fins i tot una certa caloreta, podem arribar a assolir els 28 graus en punts de Catalunya, i de pluges ni estan ni se l'esperen. Per demà dimarts la fotografia és 3/4 del mateix, tindrem un dia assolellat, sense cap pluja, potser a tot estirar cap a la Vall d'Aran algun plugim, però ni tan sols això. No esperem una pluja important, i almenys així serà pràcticament durant tota la setmana, amb alguna variació molt puntual, i les temperatures per molt sobre per la mitjana, i això esperem que sigui durant tota la setmana. I de pluges ni està ni se l'espera. I les temperatures més que agradables. I és dilluns, com està la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de parlar de dues incidències que es mantenen en el cas de la B10, de la Ronda del Litoral, hi ha una avaria d'un camió a Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, talla un carril i provoca 4 quilòmetres de circulació lenta. També ens comuniquen una topada, un accident, amb una carretera local de Sant Sadurní d'Anoia, la B alta de baixa 2241, on s'està fent pas alternatiu, ja que han topat en dos vehicles frontalment, sembla que sense ferits de gravetat. Amb tot, i com sempre, demanar-vos cautela i no baixeu la guàrdia en cap moment. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna llena sobre París ha transformado en hombre a tenir.
Parlem de feina. Parlem de feina. Set de cada... Atenció, perquè això a vegades et deixa una mica descol·locat i no saps si és... Està bé, si estan malament, si, que a vegades no saps què dir, no? Suposo que això va per barris. 7 de cada 10 contractes nous de treball indefinits durant menys d'un any. Bé, aquí tenim el què, perquè si duren menys d'un any ja m'explicareu. Això són dades de Foment, no m'ho estic inventant jo ara aquí. Acabo de dir una contradicció. Això és una contradicció. Indefinit i un límit temporal. Però és que és així. Per això deia que a vegades no saps exactament per què serveixen certes regulacions i si està funcionant aquesta reforma laboral que es va fer. Recordeu, doncs, que no, això no ha de ser així, sinó que l'indefinit és indefinit. Aquesta és la paraula. Però bé, és una contradicció, no? Un treball indefinit amb límit temporal. Bé, aquesta és la realitat. No li donis més voltes, aquesta és la realitat. A Catalunya, posem xifres, 106.000 persones han signat 2 o més contractes de treball en l'últim any. La xifra és 20 vegades superior a la que es donava abans de la reforma laboral. De fet, també s'ha multiplicat per 11 el número de persones que no supera el període de prova dels contractes. Oh, casualitat! Oh, quines coses, eh? I quin és el perquè d'aquestes xifres? Doncs per Foment, la reforma laboral del 2022 no ha transformat el mercat laboral, sinó que maquilla les xifres de temporalitat sota artificis estadístics. És a dir, el que explicàvem abans, no? En funció de com enfoquem el problema, va molt bé, i en funció de com enfoquem, doncs la cosa no rutlla, no? Bé, anem al carrer, perquè tenim el Sergi Tor a la sortida d'una oficina de treball a Lleida. Sergi Tor, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel. Sí, som aquí, doncs, a la cua de l'oficina de treball, i també constatem, doncs, aquest estudi que alerta, doncs, de que molts dels contractes són temporals i tenen la duració de menys d'un any. Saludem aquí dues persones que es troben aquí a l'oficina de treball de Lleida. Hola, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Vale, com es diu, perdó?
Macu.
Macu. Vostè està treballant o no?
Ara sí, que parada. He vingut a demanar l'ajuda dels 52 anys. Vale. Més gran.
Però vostè aquest any sí que ha treballat?
Sí, sí, 5 mesos. 5 mesos.
I on ha treballat vostè?
A l'Ajuntament. De la neteja, de la brigada de reforç que es deia, brigada de reforç, doncs que, pues bueno, netejàvem la ciutat.
I no li han renovat el seu contracte?
No, va haver canvi d'alcalde i ja no es va renovar, perquè el nou ni és per criticar un ni per criticar l'altre, però el nou, pues, no li va molar, perquè pues, no li va molar.
Vaja, home. Estem parlant del contracte temporal i en aquest cas que la ciutat de Lleida, com a des de Catalunya, necessiten una neteja.
Està contenta la gent.
A més que està molt bruta la ciutat. Això ja, aquí ja parlo com a ciutadà i l'Ajuntament únicament li fan 5 mesos i ara hi ha un canvi polític i no ha renovat el seu contracte.
Exactament, tal qual. Tal qual.
Increïble.
Tal qual. Nosaltres ens agradava molt la feina, veritat, sí. Micaela? Sí. Ens agradava molt la feina, però doncs, bueno, no ha pogut ser, pues, no ho he dit, el que anava a dir.
No, tranquil.
Per exemple, jo tenia...
Sí, Micaela, aquesta... hola, Micaela.
Hola.
Sí,
per exemple, jo tenia aquesta zona, sí, que era la zona de Capón. Era un bon horari també, sí, i m'encantava molt la feina. Però...
I ara també, és a dir, també ha estat 5 mesos?
Sí, des del 6 de febrer fins al 30 de juny.
Vaja, sí, quan ha vingut l'alcalde, canvi fora el contracte.
Sí, sí, ens han assombrat.
Sí. Val? Quan estàvem fent una feina que jo crec que mereixia la renovació, no?
Sí, exactament.
I que cada un al seu lloc de feina, a la seva barriada i tal, la gent, de veritat, que estava contenta. Yo flipo de... No critico ni a uno ni a otro, torno a decir, pero flipo el... la manera de ver les coses, perquè és veritat, la gent ens felicitava.
Sí.
Però ara estem parlant de l'abús de contractes temporals, vale. Que hi ha fins i tot per part de l'administració, que encara greuja la situació, perquè ara vostè ve aquí a buscar feina, no?
Sí, claro, exactament.
A buscar feina.
Claro, sí.
I les feines, li han donat alguna alternativa o no?
De moment no. De moment he d'agafar l'ajuda... L'ajuda dels 52 anys, que no és que mos agradi precisament.
Home, clar.
Vale, no és que mos agradi, però bueno, és el que hi ha. 480 euros, va que sí? 81, sí. Sí. Hasta que trobem nova feina, lo qual estem buscant. I ella que és més jove amb més, i té fills, pues, amb més... Amb, bueno, que n'hi ha molts així que tenen fills. Pues, i gent amb ganes de treballar. La vaga, pues mira... andando, pero los que tenim ganes, pues mos fan molt greu.
Mijaela, ¿y tú también aceptarías qualsevol contracte si fos d'un mes, dos mesos, tres
sí,
mesos?
Sí, claro que sí, porque después de acabar el ayuntamiento, pues me he ido a trabajar en las cámaras frigoríficas de Fruta, que fueron dos meses más o menos.
Es decir, que tú ya has encadenat dos contractes laborals aquest any.
Sí.
De cinc mesos i de dos mesos.
Sí. Total, este año tengo 7 meses cotizadas y no tengo derecho al paro. Tengo derecho solamente a cobrar la ayuda familiar porque tengo una niña a mi cargo.
Cuando tú lo que vas es trabajar.
Exactamente.
Y que toquen un contracte llar, ¿no?
Exactamente.
¿Es muy difícil que les puguin donar un contracte de un any, dos anys o tres o quedar indefinits?
Molt difícil.
Molt difícil.
Molt difícil.
Pero yo, per la meva part, he de dir que a mi IMO, jo tinc una edat, 63 tacos, allò IMO em va donar molta ajuda, ho he de dir, s'ha de dir també, i cada vegada que vas a parlar amb ells, busquen el nostre perfil, el que mos podria anar, i ells intenten, amb tota la gent i de tots els països, sí o no?
Exactament.
Maco i Mijaela, us agraeixo molt el vostre testimoni, que és un testimoni de carrer,
sí,
és el testimoni que es demostra, contractes temporals de 5 mesos fins i tot per part de l'administració, i Mijaela, que l'ha encadenat dos, ja, clar, el tema de la fruita sempre és molt limitat, no, aquí a Lleida?
Sí, molt limitat, el verano i prou.
L'estiu i prou, però ara s'ha de veure tot l'any.
Exacte,
claro.
Però no n'hi ha.
Molt bé. Moltíssima sort,
Marco. Gràcies, moltes gràcies.
I gràcies per estar aquí a COPE. Gràcies.
Igualment, que tinguem un dia.
Doncs són dos testimonis, jo crec que adequats a la realitat que ens acaba de demostrar aquest estudi. El 70% són contractes de menys d'un any, per tant, són contractes temporals i fins i tot el que hem pogut descobrir aquí, que també estan potenciades per la mateixa administració local. En aquest cas, una situació com canvis d'alcalde, que hauria de significar per altres coses, també significa, doncs, extingir contractes i, per tant, doncs, perjudicar, en aquest cas, a persones que estaven treballant, fent, en aquest cas, un servei de neteja a la ciutat, que és, i aquí perdonem a José Miguel, que vagi, doncs, amb opinió pròpia, absolutament necessari en una ciutat com Lleida. Des de l'oficina de treball, això és tot, José Miguel.
Sergi Tor, gràcies, bon dia.
Gràcies i bon migdia.
Doncs després de les explicacions i aquests testimonis de primera mà, ja ho dic que a vegades va en funció de com s'enfoqui tot això, aquí d'anar les xifres i luego després està la realitat pura i dura. De seguida parlarem d'intel·ligència artificial i parlarem d'un cas, no sé si ho recordeu, perquè va ser una d'aquestes coses que va fer aixecar les orelles conforme a la intel·ligència artificial. Van ser aquests alumnes d'una escola que van començar a agafar les imatges de les seves companyes i les, mitjançant intel·ligència artificial, feien imatges eròtiques. Clar, això estem parlant d'una situació preocupant perquè les eines de la tecnologia ens pot ajudar i molt, però també s'ha d'educar. Què passa? Què passa quan hi ha aquest tipus de deepfakes? Un deepfake, en aquest cas seria, podria ser pornogràfic, podria ser eròtic en aquest cas, i utilitzen la teva cara. Bé, la nostra, la meva, no, perquè hem de dir que el 90%, 99% de les coses que passen d'aquestes característiques els hi passen a les dones. Això és una altra duríssima realitat. Però de seguida farem aquesta fotografia i, sobretot, farem què passa Sí, bé, no cal que sigui porno eròtic. Què passa si et trobes una qüestió així de deepfake en unes altres qüestions? Com ho pots parar? Realment es pot frenar o un cop està alliberat a internet, a les xarxes, això ja és imparable? De seguida en parlarem de tot això i aixecarem les orelles davant d'aquests fakes, que és una forma de violència, encara que les imatges no siguin reals, però el mal es fa igualment. Farem d'aquí, de seguida, Herrera, Cope Catalunya i Andorra, i també parlarem de la segona oportunitat en àrea jurídica global. Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
¿Dices en la etapa al Xavi jugador?
Sí, yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año.
El salario, Pilar, es la principal motivación de los puestos de trabajo peor pagados, pero los más cualificados...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ha cambiado la ley de la segunda oportunidad.
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser, y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
Sí. O a un banco. Uh-huh.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
Sí. O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este
renombre.
Pero damos soluciones globales como abogados globales que somos, de hecho el nombre lo dice claro, Área Jurídica
Global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente.
Parlem dels deepfakes. És això que de fa molt de temps que estem parlant, però és que ara està cada cop més a l'abast de tothom. Abans era una qüestió més farragosa de fabricar i de fer, no era tan fàcil, però ara hi ha aplicacions de mòbil ja que t'ho fan directament, no? Segurament heu trobat. Bé, què passa quan utilitzen la teva imatge per posar-te a un lloc on no vols estar? Possiblement un dels que pot afectar més és, entre d'altres, tots afecten, però hi ha un que és especialment delicat i és quan utilitzen la teva imatge. El 99% li passa a les dones i utilitzen aquesta imatge per fer un deepfake pornogràfic o eròtic, en aquest cas. Què passa quan la intel·ligència artificial està despullant la teva intimitat, quan està vulnerant els teus drets? Què passa? Què podem fer? Quina és la barrera que podem assolir quan descobrim tot això? Perquè igual ni t'enteres, però si t'enteres, què pots fer en aquest cas, no? Això és una violència, un tipus de violència en aquest cas, eh? De fet, si posem una xifra en un any, des de l'any passat, 2022, fins ara, 2023, en un any aproximadament, la quantitat d'aquest tipus de pornografia deepfake, falsa, amb imatges potser habitualment de famoses o de persones anònimes, com algun cas que hem vist en algun col·legi, que això ja és tremendo, va augmentar pràcticament un 500%. 500%. Estem parlant d'una... S'ha disparat, no? Clar, les imatges no són reals, això és veritat, però l'impacte i la repercussió en les víctimes és altíssim. Parlem d'això, de què podem fer i com es pot frenar, i tenim al telèfon el professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, el senyor Eduard Blasi. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Això de la IA, escolta, prendrem mal a vegades, però que quan passen coses així de que vulnera el teu dret en aquestes qüestions que acabo d'explicar, què podem fer davant de tot això?
El primer que hem de fer és intentar reaccionar quan abans millor. Sobretot, el que s'ha de mirar és que si es difon aquest tipus d'informació amb el nostre rostre, no oblidem que, malgrat ser una imatge irreal, fictícia, s'usen determinades dades personals, com pot ser el nostre rostre o la nostra veu, el que s'ha de fer és tallar la cadena de transmissió, mirar de frenar-ho, perquè doncs, el dany va augmentant a mesura que es va transmetent aquesta informació.
I això legalment es pot fer, no, Eduard?
Sí, hi ha mecanismes. Afortunadament, aquí al nostre país, doncs, la pròpia Agència Espanyola de Protecció de Dades té un canal habilitat per frenar aquest tipus de difusió i se n'anomena canal prioritari i es pot anar directament des de la web i és realment ràpid i efectiu.
En aquest cas, estàvem parlant concretament de situacions eròtiques o pornogràfiques, fins i tot. El 90% d'aquests fakes van contra les dones. Fins i tot hi ha un exemple de menors que van agafar els rostres de les companyes de classe i van fer fotos eròtiques d'elles. Ostres, se'ns està escapant de les mans tot això?
Doncs una miqueta, en el sentit de que hi ha poca pedagogia sobre l'ús i el bon ús d'aquestes tecnologies per part dels menors. Els professors, doncs, lamentablement, no són natius digitals i a vegades doncs, no es posa prou èmfasi en l'ús d'aquestes tecnologies per part d'aquests col·lectius, els menors, col·lectius vulnerables.
Mm-hmm. És a dir, és una qüestió també d'educar, però com s'educa davant d'això?
Doncs bé, a molts nivells, a través de l'escola, òbviament, probablement posant algun tipus de classes o sessions informatives on s'ensenya exactament doncs, com s'ha d'actuar, com s'ha d'utilitzar correctament determinades plataformes i sobretot les línies vermelles, què no es pot fer. Lògicament també els governs han d'intentar doncs, dotar organismes per vetllar per aquest bon ús, no? I també s'ha d'acompanyar amb una aprovació normativa. Actualment tenim normes, sí, es pot fer front a la majoria de casuístiques que es plantegen, també, però aquestes normes també s'han d'actualitzar i hi ha determinades qüestions que probablement s'han de regular. I precisament per això doncs, s'està treballant amb un reglament europeu en matèria d'intel·ligència artificial.
I tant de bo sigui bo i funcioni bé. Clar, abans estaves parlant que, tornant al que comentàvem de com, què hem de fer, que s'ha d'aturar aquesta cadena el més aviat possible un cop ho detectem, però, clar, un cop està a la xarxa, com es pot tallar? No sé si ja es perd el control de tot això un cop ja ha començat a circular. No sé si m'explico on vull anar a parar.
Perfectament. No és fàcil. És a dir, doncs l'Agència Espanyola, en aquest cas, amb el canal prioritari, té acords amb determinades empreses com Facebook, Instagram, X o Twitter i altres. I precisament quan es detecta doncs, determinada informació a través d'un arxiu, un vídeo, una veu, ràpidament es posa en contacte amb aquestes plataformes perquè retirin l'arxiu.
D'acord.
Perquè aquest arxiu no es pugui transmetre.
Ara bé, però el mal ja està fet. El mal ja està fet. Diuen allò que les notícies fakes corren més ràpid que no les autèntiques i que un cop fet el mal difama que algo queda.
Tot deixa rastre a internet.
Sí, clar.
I aquest és, doncs, a vegades un problema. S'ha d'intentar recuperar el control de la informació. De fet, vull dir, la privacitat no és el poder de disposició i de control de les nostres dades. Les autoritats de control miren de que existeixi aquest control, però també els ciutadans tenim una obligació. És a dir, hem de ser curosos també de la informació que transmetem. A vegades, i això és cert, no? Som una miqueta naïfs a l'hora de compartir certa informació. És important també extralimitar la informació que compartim a les xarxes socials. És a dir, sí, està bé, vull dir, s'han de posar mecanismes, però també el propi ciutadà ha de ser conscient de que a vegades no és necessari compartir tanta informació.
Doncs senyor Eduard Blasi, advocat digital i professor dels estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida, bé, això és el cas, reaccionar el més aviat possible, encara que, bé, si es aconsegueix frenar, s'aconsegueix frenar d'alguna manera, doncs tenir l'esperança que el temps doncs porti tot això a l'oblit. Perquè no oblidem una cosa, que el contingut fake és fake, però l'impacte psicològic és real. Vull dir, sí, és una mentida sobre tu, és una mentida que té un nivell de falsedat important i que un jutge o qui sigui l'autoritat que li toqui diu això és mentida i a més és un delicte, tens dret a una indemnització, s'agafen el que ho està fent, sí, sí, tot el que tu vulguis, però l'impacte psicològic i social està fet. I és un problema, i possiblement seria la cara més fosca d'una utilització, una mala utilització de les tecnologies, en aquest cas parlem de la intel·ligència artificial, que està a un nivell que és absolutament increïble i només acabem de començar. Doncs bé, de seguida parlarem, vindrà aquí la Mar Puerto a parlar-nos de la darrera cursa de la dona que es va fer ahir diumenge. I parlarem precisament amb una dona que ens explicarà precisament una experiència directa i de xoc de realitat. És un key al nostre petit homenatge per la lluita contra el càncer de mama metastàsic. Això ara, però, sabeu que arriba ja la Nadal, no? Us heu donat que estan ja les llums penjades a la majoria de poblacions, estan penjant, fent els arbres aquests fantàstics de leds, la decoració... S'ensuma l'esperit nadalenc. Home, Mariah, està molt bé. Doncs mireu, perquè aquest Nadal és una molt bona oportunitat per visitar el Parc d'Astèrix, eh? I els seus meravellosos jardins de Papa Noel, amb la seva ruta encantada, el bosc encantat, la vall gelada, el poble de Papa Noel... Tot això al Parc d'Astèrix, eh? També podràs gaudir de l'entranyable desfilada nadalenca gala amb tots els personatges i, bé, els espectacles increïbles d'acròbates, ballarins i mags. I precisament fa dos dies que Astèrix ha tret el nou llibre, eh? Del 23 de desembre al 7 de gener, i és que el Parc d'Astèrix està només a 35 quilòmetres de París, així que aquest Nadal ja tens plan, perquè, a més, els adults paguen com si fossin nens, si és que el Nadal es convertim una mica en nens, no? Per més informació, pots entrar a la web de Parc Astèrix. Així que viu el Nadal a Parc Astèrix.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda.
Ahir diumenge 12 de novembre, Barcelona va acollir la última cita de la cursa de la dona 2023. I va ser present la M que falta. Què és? És un moviment que busca visibilitzar el càncer de mama metastàsic i canviar la conversa al voltant d'aquesta patologia crònica que no té cura i que genera un gran impacte per a les pacients. Mar Puerto, bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns això, sisplau.
Doncs nosaltres hem parlat amb una pacient, que és la Sara Cervelló,
sobre aquest moviment que ha estat posat en marxa per l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàsic, les representants de la qual van estar presents a la carrera. Com dèiem, la Sara Cervelló és pacient i representant de l'Associació de Càncer de Mama Metastàsic a Barcelona, qui ens ha explicat el que implica el seu diagnòstic i la importància d'aquest moviment.
Ara mateix tinc 40 anys, amb 37 anys em van diagnosticar un càncer de mama metastàtic, és a dir, estadi 4, en ossos, i, bueno, òbviament estava fora de tots els programes de cribatge i de totes les estadístiques, però, bueno, és un impacte molt gran, perquè ja no és un càncer de mama que té un pronòstic bastant bo a dia d'avui, en el sentit de que hi ha una tasa de supervivents de 5 anys molt alta, sinó que és una malaltia que, com ben dius, no té cura. Ara mateix el que ens ofereixen són tractaments que intenten una mica frenar la progressió, no?, de la malaltia, però que cada X temps, pues, el càncer genera resistència i hem d'anar canviant tractaments.
A més, com ella mateixa ens explicava, les dades són preocupants. El 30% de les dones diagnosticades de càncer de mama patiran alguna recaiguda amb metàstasi al llarg de la seva vida i entre el 5 i el 6% de pacients, com és el seu cas, debuten directament amb aquesta malaltia. Ella tenia una filla de 2 anys quan li van diagnosticar.
Jo, quan em van diagnosticar, pensaven que era un càncer de mama i vaig pensar en el treball, però quan em van dir que l'extensió estava als ossos, que tenia un estadi 4, el primer que vaig pensar és en la meva filla, que jo la volia veure créixer, i la veritat és que jo ara mateix aspiro a morir amb càncer, però no de càncer, és el meu objectiu.
D'aquí el lema, més investigació per més vida, per donar visibilitat a aquesta patologia i fomentar la conversa sobre el càncer de mama metastàsic, així com també dotar dels suficients recursos i donar amb la cura finalment d'aquesta malaltia.
Carai, és dura. Una experiència com aquesta és dura i, carai, desitgem tota la bona sort a totes les persones, totes les dones que tinguin aquest tipus de malaltia. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar, 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de eso, lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía está en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices en la etapa de jugador. En la etapa al Xavi jugador.
Sí, yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Tan tancar ja Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem, entrant ja a migdia, abordarem un d'aquests temes delicats. El cànnabis. El cànnabis es considera la tercera substància psicoactiva més consumida per estudiants de 14 a 18 anys. I sembla que la percepció de perill de la societat conforme al cànnabis, encara que sabem que és una droga, doncs no tenim aquesta sensació de perill, però és molt, molt perillosa. A més, addictiva, evidentment. Doncs parlarem precisament amb una mare que ens explicarà la situació amb el seu fill, que darrerament fa res, ha començat un projecte de desintoxicació amb Proyecto Hombre i ens explicarà tres quarts de la seva situació. Bé, vull arribar a la una amb una qüestió molt més agradable, perquè si teniu gana i us agrada la carn, ja sabeu que La Cabrera és el lloc originari creat pel xef Gastón Ribeira, creador i ànima de La Cabrera, un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, ara a Barcelona, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pot reservar per Google Maps o trucant al 93-878-3230. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.